Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. La dramaturga, directora teatral i activista cultural santcugatenca Dolors Vilarasau rebrà el Premi Sant Cugat a tota una trajectòria. L'alcalde i responsable de designar aquest guardó, Josep Maria Vallès, ha posat en valor el compromís de Vilarasau amb la cultura i el teatre, sobretot en el seu vessant local. Vilarasau rebrà el premi durant la gala que tindrà lloc al Teatre Auditori el pròxim 20 de març, a les 7 de la tarda. Les entrades ja es poden adquirir de manera gratuïta a les taquilles i al web del Teatre Auditori i també a l'oficina de turisme. Amb el lema Trenquem el sostre, Sant Cugat encara el 8M amb més d'una vintena d'activitats. L'acte institucional organitzat per l'Ajuntament serà el 8 de març a les 12 del migdia a la plaça de la Vila, on tindrà lloc la lectura del manifest, una commemoració a la qual s'han sumat l'associació Nuevos Passos, l'OMET i la Fundació Vicente Ferrer, entre d'altres amb exposicions i xerrades a través d'una mirada interseccional i igualitària. Per la seva banda, el comitè del 8M ha preparat activitats esportives, xerrades i una mostra cultural per reivindicar, com diuen, un 8 de març combatiu i anticapitalista. El dissabte 8 de març arribarà al Plat Fort amb activitats i xerrades per a famílies i una mostra popular al matí. I la manifestació, que començarà a les 6 de la tarda a la plaça de Lluís Millet. Els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb violència a un habitatge de Valldoreix. Els fets haurien ocorregut aquest dissabte 1 de març a la tarda. A l'habitatge s'hi trobaven dues persones, una de les quals va haver de ser traslladada a l'hospital després d'haver estat presumptament empesa pel lladre. Segons la denúncia, el presumpte autor va exhibir una arma de foc, tot i que es desconeix si era real o simulada. El lladre es va endur joies i diners de l'habitatge. Arran dels fets, la unitat d'investigació de la comissaria de Rubí ha obert una investigació. I el darrer dia de Carnaval arriba amb el retorn del poder i la processó d'enterrament com a actes principals. A 8:15 del vespre tindrà lloc el retorn del poder i la processó d'enterrament des de la plaça de la Vila fins a la llotgeta del monestir. La sardinada enllaunada a càrrec de l'Escola d'Hostaleria i Institut FP Sant Cugat a la plaça d'Octavià posarà punt final als dies de rauxa. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat santcugatenca a www.cugat.cat, també les nostres xarxes socials i el 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta l'alt dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fer 3 i Servimat.
I 7 minuts del matí. Temps ara per parlar de qüestions econòmiques al Faves Comptades. Us heu preguntat mai pel canvi que han patit les ciutats i quina relació té això amb els models de comerç que s'implanten? Doncs avui reflexionarem sobre aquesta qüestió amb l'Adela Burgos, que és gerent de Sant Cugat Comerç. Adela, benvinguda.
Hola, bon dia.
Què podem explicar així com a gran concepte, com a gran paraigües en respecte d'aquesta qüestió?
Doncs, a veure, això que precisament acabes de dir. Les ciutats estan patint unes transformacions que no ens adonem a curt termini. Nosaltres anem a la feina, tornem de la feina i no ens adonem d'aquests canvis. Però jo, que porto molts anys a l'associació, sí que ho tinc més present, de que les nostres ciutats van canviant. Aquesta transformació és per un tema social, per un tema de noves tecnologies i econòmic, i fa que els comerços que abans teníem a les ciutats s'estiguin canviant per un altre model diferent. Per exemple, jo el que he vist és que els comerços de moda i complements estan baixant molt en número i, en canvi, estan creixent molt comerços de serveis. No sé si heu notat el tema de les ungles, de pintar les ungles, han augmentat molt el tema de centres d'estètica, botigues de mòbils... O sigui, al final, el consumidor és el que dissenya la ciutat. El que el consumidor necessita i busca és el que al final et trobes a la ciutat i la vas canviant sense adonar-te.
Mm-hmm. Això implica que hi hagi una transformació de l'espai urbà i, per exemple, en aquesta ciutat, com tantes altres, tot això comença per una conversió en zona de vianants. Aquí, per exemple, es va començar per l'eix de vianants des de l'estació fins al centre, fins aquí, a la plaça d'Octavià. I més recentment hem viscut la de l'Avinguda de Cerdanyola.
Correcte. No? Sí, sí. Sabem que la majoria de ciutats, no només Sant Cugat, estan apostant per
vianantitzar
les ciutats, i d'aquesta manera, a priori i sobre el paper, és més fàcil que la gent camini pel centre, pugui veure els comerços, pugui comprar, però Sant Cugat Comerç fa un estudi des de fa 3 anys on col·loquem uns comptadors a diferents punts de la ciutat, i aquest estudi reflexa que no és així, no passeja més gent, passeja un 20% menys de gent pels centres de les ciutats. El que també és cert és que aquestes persones que passegen pels centres de les ciutats venen a comprar. O sigui, no venen només a passejar, sinó que saben què volen i venen a comprar. Llavors, aquesta
vianantització...
Perfecte, perquè no em surt aquesta paraula. Està pensada per fer més vius als carrers, per fer més visibles als comerços, però no sempre és així. Costa una miqueta més del que a priori sembla. Mm.
I com es fa aquesta revitalització de les zones? Perquè vianantitzar implica, doncs, que no hi accedeixi el trànsit rodat, que l'espai estigui disponible per a les persones, però tot això s'ha d'adequar per fer un espai amable, accessible, confortable, no?
Correcte. Sí que és cert que veiem com milloren els nostres carrers, com tu dius, com són més amples les voreres, com posen arbres, posen bancs, per ajudar també a que la gent vingui al centre. Però crec que el comerç també té una feina per endavant, i és que s'ha de canviar la seva manera de treballar, s'ha d'adaptar a noves normes que s'estan imposant. Ara, per exemple, els comerços han de ser físics i també online per poder també lluitar amb grans cadenes, i no els hi quedarà un altre remei que poder adaptar-se a aquest canvi. Llavors, això comporta també una sèrie de problemes que els comerços tenen per acabar tenint aquest canvi. Pues alguns ho tenen molt fàcil perquè ja ho tenen per la mà, són empreses i ho controlen, però tenim comerços més petitons que han de fer un esforç més gran per intentar adaptar-se a això.
D'això ja fa temps que en parlem, d'aquesta adaptació, de la digitalització del comerç. Encara continua sent un cavall de batalla, no?, per vosaltres, sobretot per aquest sector més tradicional, que se li fa una mica més coll amunt, no?
Sí, sí, és complicat. Les coses no canvien d'un dia per un altre. O sigui, sí que és cert que veiem com els comerciants intenten canviar, van a poc, van fent els seus canvis, indudablement, però d'un dia per un altre, això no és ràpid. El que, des de Sant Cugat Comerç, per exemple, sí que aquest any impartirem classes perquè puguin, si tenen dubtes, si tenen, no sé, que no saben com poder fer alguna cosa relacionada amb aquesta digitalització, que ens preguntin, intentarem resoldre problemes, utilitzarem també comerciants que tenen més experiència perquè puguin respondre a aquestes qüestions i que ho tenen més per la mà. Doncs aquesta serà una miqueta la nostra ajuda als comerciants en aquest aspecte.
Però per respondre també a les expectatives que tenen els consumidors, podríem dir, més actualitzats, més dels nous temps, també s'han d'adaptar altres fórmules, no?, per part dels comerços?
Sí, s'han d'adaptar altres fórmules, i de fet, jo estic veient a poc que amb alguns comerços d'aquí ja del centre estan oferint aquestes experiències extra dintre del seu comerç. Us podria posar, bueno, que em venen al cap alguns exemples. Per exemple, Colorit és un associat nostre que, a part de que pots prendre alguna cosa allà a la botiga, pots pintar tasses i pots compartir i relacionar-te amb altra gent. Tembo Family Branch és un negoci que ha obert fa poquet, que s'ha donat d'alta també fa poquet i que per mi ha sigut una sorpresa. Està aquí a prop del carrer de la plana de l'hospital, I també pots estar amb els teus nens prenent tu alguna cosa allà i tenen un espai immens que tenen un espai de boles, un espai perquè els nens tinguin un tobogan, o sigui, una miqueta perquè tu puguis estar tranquil·la. I això ha sigut un descobriment que he fet fa poquet i que això també fa que tinguis una experiència. I després tenim d'altres que ja porten temps oferint aquestes experiències, per exemple, Llanes del Món, Tere Torre de Mer, són botigues de molts anys que venen productes de llana, però que a part t'ensenyen com pots fer els teus jerseis, et donen un extra. Doncs jo crec que el comerç ha d'anar encaminat cap aquí, cap a donar aquest tipus d'experiències que va més enllà de vendre una peça.
Uh-huh. Això es contemplaria com a oportunitats que teniu per afrontar aquesta adaptació, aquests canvis?
Sí, sí, sí. Com a associació, aquí també entrem nosaltres. Hem d'aconseguir, bueno, com a associació, nosaltres el que hem d'aconseguir és una major activitat al carrer, i per això organitzem diferents activitats i dinamitzem els carrers. Oportunitats, i tant. El que passa que és el que et dic, no és fàcil, el comerç s'ha de replantejar cap a on vol anar, què és el que vol oferir de més a més, i aquest sí que és un punt fort de cara als comerços locals. Això sí que cap gran cadena que estigui online podrà competir amb això que el comerç petit sí que pot oferir al ciutadà.
Les experiències.
Les experiències, correcte. Uh-huh. Cadascú les que cregui que pot utilitzar.
I com a associació que aglutineu la veu dels vostres associats, dels comerciants, per on passen els reptes que teniu?
Doncs a veure, hi ha bastants reptes. Precisament, parlant de reptes, un d'ells és l'augment de costos de lloguers que paguen els comerciants a les ciutats, cada vegada van augmentant. Això és un repte bastant important perquè s'ha d'intentar poder sobreviure a aquests pagaments. Tenim, per exemple, la necessitat de renovar els espais comercials. Si volem adaptar-los a les noves demandes, doncs, clar, és una despesa més que el comerciant ha de fer. Tenim el repte, com hem parlat abans, de la digitalització. Tothom s'ha de posar les piles i ha d'intentar estar de manera física i online. I parlant d'aquests reptes, volia comentar-te que estem contents perquè l'Institut FP Sant Cugat es va contactar amb nosaltres i precisament ens va preguntar a veure quins reptes pensàvem nosaltres que tenia el comerç per davant. Li van passar uns reptes, l'Ajuntament també va contactar l'Institut amb l'Ajuntament i també li va passar els reptes que l'Ajuntament creia, i com que van coincidir en alguns, doncs s'han ofert a fer un treball on donaran solucions o buscaran solucions a un parell d'aquests reptes que li van passar. Llavors, jo volia aprofitar, ja que estic aquí, agrair a l'Institut FP Sant Cugat que faci aquest esforç i que treballi pel comerç local.
Una bona iniciativa, no?
Doncs sí, estem molt
contents. És una manera de col·laborar i poder, doncs, contribuir a la millora, en aquest cas, no?, del comerç de la ciutat.
Això vol dir que els alumnes també estan inquiets i també aposten pel comerç local i busquen solucions per continuar tenint comerços a la ciutat.
També són consumidors, per tant, clients, i s'han de preocupar. Com a conclusió, què podem dir, Adela?
Doncs jo crec que el comerç local està davant d'un moment de transformació i d'adaptació. Estem veient que molts negocis ja aposten per oferir aquestes experiències de compra. Hem de continuar amb aquesta línia. Crec que els comerciants han de pensar i han de tirar cap aquí. Per una altra banda, penso que el comerç continuarà. O sigui, quan vam tenir la pandèmia, tothom pensava que el comerç acabaria desapareixent, i no. Jo crec que el comerç continuarà i anirà més fort, però ens hem d'anar adaptant als canvis de la societat, també.
Mm-hmm. Molt bé, doncs avui ens quedem amb aquesta anàlisi, amb aquesta transformació que estem veient a les ciutats, sobretot en els nuclis antics, en els centres de les ciutats, convertint aquests espais en zones amables i habitables, compartibles per a la ciutadania. Adela, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Helsin Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsin Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinski Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
Frinski Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
El Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya torna a passar avui per la secció de patrimoni del Faves Comptades. Com ja sabeu, tots els béns mobles que formen part del patrimoni del nostre país tenen a Vall d'Oreix un espai reservat per a la seva restauració. I avui ens acompanya la Carme Batlliu, que és coordinadora de document, obres sobre paper i fotografia del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. Carme, benvinguda.
Gràcies, un plaer.
El primer que farem serà un petit repàs a la teva trajectòria professional saber una mica quin és el recorregut que has fet fins a arribar al Centre de Restauració de Béns Mobles. Quan fa que hi treballes, per exemple?
Doncs mira, jo fa que hi treballo des del 2018. De fet, l'especialitat de document, obra sobre paper i fotografia, és de les darreres especialitats que s'implementen al Centre de Restauració. I jo començo a treballar-hi de manera doncs, ja continuada el 2018. 2018, si bé els primers pressupostos a nivell de col·laboració com a professional autònom comencen cap al 2012-2013.
I on comences tu professionalment a treballar? D'on vens?
Doncs jo inicialment havia fet història de l'art i després, després d'estar un temps a fora fent un Erasmus, al tornar i veient com una de les meves germanes havia estudiat conservació i restauració de béns mobles, de fet també es dedica a la conservació i restauració de paper, l'Àngels Balliu, doncs bé, arrel d'anar-ho veient i anar coneixent aquesta fantàstica professió, doncs una mica m'hi enganxo i començo els estudis en conservació i restauració de béns mobles, de béns culturals, de fet. I si bé inicialment anava cap a l'escultura, cap a la conservació i restauració de l'escultura, finalment doncs acabo també en el món del document, de l'obra sobre paper i la fotografia.
I com es produeix aquest gir? Per què aquest canvi?
Perquè dins del centre formatiu on vaig cursar els estudis vaig veure que realment el que m'agradava era aquest material, no? Era el paper, era el pergamí, era la fotografia, i l'escultura doncs se me n'anava, no m'hi acabava de trobar allò atreta, com inicialment pensava.
I m'imagino que com a moltes d'aquestes feines, d'aquestes professions, la formació contínua és inevitable perquè avança, no? Avança la societat, els canvis s'han d'anar incorporant i heu d'estar a l'última, no?
Exacte, de fet, la formació continuada és bàsica i és essencial. Primer pel reciclatge, que nosaltres hem de seguir a nivell d'aplicacions doncs, de diferents metodologies de tractament i a nivell doncs, de la tecnologia aplicada també i els diferents materials, no? Cal tenir en compte que, també que des del centre de conservació acollim alumnes amb pràctiques d'aquests centres formatius i també es convoquen beques de formació. Per tant, aquestes noves generacions...
Ho retroalimenteu.
Que pugen, exacte, no? També ens obliguen una mica a estar al dia dels diferents coneixements que ens calen.
Mare meva. I com canvien, eh? Les
com canvien,
coses,
com canvien, i tant, sí, sí.
Carme, amb quin tipus de material treballes? Hem parlat de la fotografia, del paper...
Sí, bàsicament els materials que ens trobem és a nivell de suport, perquè no hem d'oblidar que la restauració del paper, no? Si diem així, generalitzem d'aquesta manera... ens cal tenir en compte que ens basem en un suport que pot ser doncs, ja cel·lulòsic, que són les fibres de paper, ja siguin de drap o bé de fusta, doncs més posteriors. També treballem amb suport proteic, que això és pergamí, cal tenir en compte que abans del paper el suport escriptòric aquí doncs, es generalitza doncs, amb el pergamí, i aquest pergamí el podem trobar o bé com a suport escriptòric o bé també com a enquadernació de llibres en paper.
Sí.
I pel que fa, per tant, tenim el suport cel·lulòsic, el suport de proteic, de pergamí. I a nivell de fotografia, doncs, tots aquells suports que poden ser susceptibles de tenir a sobre doncs, una emulsió fotogràfica, no? Això vol dir el propi paper, que hi ha a la porta doncs, inclosa, diguéssim, o un vidre, que pot tenir a sobre una emulsió fotogràfica de gelatina, ja sigui negatiu o positiu, un plàstic, tots coneixem els negatius de plàstic, inclús amb tècniques fotogràfiques molt antigues, doncs hi ha metall.
Déu-n'hi-do. Quines diries que són les principals causes de la degradació del paper, la fotografia i d'aquests documents històrics?
Doncs una mica, de manera general, ens afecten, o sigui, els factors doncs, nocius no són els mateixos que poden afectar la resta de béns mobles, no? Doncs la temperatura, la humitat, és a dir, és evident que ens cal una molt bona conservació preventiva per tal de preservar, no? Doncs els nostres materials. Si bé a nivell de l'especialitat que avui doncs, ens toca explicar, sí que tenim el component, igual que la resta, també, però sí que tenim el component doncs, del material intrínsec, dels propis materials compositius. No ens envelleix igual un paper de draps que un paper de fusta. No ens envelleix igual una fotografia sobre paper que una fotografia sobre un plàstic, que ja la pròpia base, el propi suport plàstic, pot tendir a una autodegradació. Per tant, parlaríem doncs, de causes intrínseques, pròpies del material constitutiu, i després les extrínseques, que aquestes ja sí que serien les generals també a altres especialitats.
Val. Quan hem d'abordar aquestes degradacions, quines serien les tècniques principals que feu servir?
Doncs són essencials els estudis previs a tot procés a tot projecte i procés de restauració, d'acord? És a dir, els estudis previs, que pot ser doncs, l'observació i la identificació d'aquests elements compositius, perquè també moltes vegades, sabent com han envellit, podem trobar les causes d'aquest envelliment i d'aquesta alteració, d'acord? Primer un estudi, sí? Exacte, perdó. Primer un estudi i, de fet, darrerament a l'especialitat de document estem adaptant a l'art occidental molta tècnica de l'art oriental.
Què vol dir això?
Del Japó. I això t'ho dic perquè els mestres japonesos de la conservació i restauració diuen que el restaurador de paper és el restaurador de l'aigua. És a dir, una de les tècniques que nosaltres utilitzem, o sigui, del material, no?, que nosaltres utilitzem és l'aigua. És una aplicació d'humitat molt controlada que la tecnologia ens ajuda a aplicar-la de manera diferent. Pot ser per nebulització, pot ser per capilaritat, pot ser com a medi per poder incorporar el suport, materials que ens ajudin a estabilitzar doncs, a aquest suport. És curiós, perquè sí, el paper sembla que pensant, no, que sigui molt, curiós, no, un suport molt dèbil, sí. I de fet, l'aplicació d'humitat i d'altres, moltes altres tècniques, al marge de les neteges que fem mecàniques, penseu que també és un tipus d'especialitat que també es veu, ens arriba molta documentació afectada per amb afectació per microorganismes, fongs, bacteris, que ara tot això ja ens sona més, no?
Sí.
Però sí que és cert que tot el que és el material d'arxiu, obra sobre paper que ha estat emmarcada, pot ser doncs, també susceptible de patir aquesta afectació.
Ara pensava que en tot aquest procés de restauració feu servir la tecnologia, però també hi ha una bona part de manualitat.
Sí.
No? Que també sí. És molt important.
Clar, hi ha una tècnica aplicada, no? Manual, que vas adquirint, és a dir, cada peça és un nou repte i a mesura que vas fent peces, doncs també vas agafant doncs, una tècnica manual més acurada. No? Mm.
Parla'ns dels projectes més recents que heu treballat.
Doncs mira, actualment estem treballant amb un conjunt de 17 pergamins d'entre 3 i 7 metres. Això són diferents fragments de pergamí cosits entre ells, d'acord? Que abarquen des del segle XIV i amb temes notarials, capbreus i d'àmbit religiós.
I quin és el problema que tenen?
Aquests pergamins justament han tingut una afectació molt greu a nivell de bacteris, a nivell de microorganismes, però sobretot nosaltres tenim el protocol per intentar identificar quan trobem aquestes afectacions microbiològiques, és a dir, de fongs i de bacteris, ens cal saber quina espècie, no?, quin espècimen tenim i quanta quantitat en tenim. Primer per valorar doncs, el procés que ens cal tirar endavant a nivell de conservació i restauració, també per la nostra pròpia salubritat i per tal d'evitar també contaminació creuada que pugui haver-hi amb altres peces que puguis tenir al taller. És a dir, fem una anàlisi qualitatiu i quantitatiu del que és el que tenim. I llavors, en aquest cas, hi havia alguns dels pergamins que tenien una alta quantitat de unitats formadores de colònies, això és més tècnic, i amb aquest s'ha dut a terme tot un procés de desinfecció i al marge, clar, el moment que tu el suport se't debilita per aquesta afectació, també necessites una consolidació i a vegades inclús una reintegració del suport. És a dir, acabem aplicant un suport, no?, que ens ajudi a consolidar el suport original.
I quin és el valor documental d'aquests pergamins que esteu...
Home, són els testimonis, clar, en aquest cas, a nivell notarial i a nivell... els capbreus són testimonis d'una època, no? És a dir, és tot el patrimoni documental... De fet, són passadors d'aquest patrimoni documental, no? Jo sempre dic que la nostra feina es basa en intentar que allò que ens arriba Ho puguem estabilitzar el suficient perquè ho puguin gaudir les generacions futures.
La tecnologia ha canviat la manera de restaurar aquests documents i aquestes fotografies?
Sí, molt. O sigui, des de que quan jo vaig començar fins ara, realment hem aplicat diferents tècniques, no? I hem agafat la tecnologia que ens permet l'aplicació de materials d'una manera menys agressiva. També d'acord amb els criteris, no? Amb els criteris i el codi deontològic del conservador-restaurador. És a dir, aquesta tecnologia moltes vegades ens permet conèixer molt més el material que estem tractant i tractar-lo d'una manera més acurada, no? Sempre sota els criteris de mínima intervenció. Això per nosaltres és molt bàsic, no? Aquesta mínima intervenció, no fer res que no calgui, per tal d'estabilitzar aquest bé cultural, la llegibilitat d'allò que nosaltres puguem incorporar, que sigui identificable allò que nosaltres hi hem aportat, la reversibilitat d'allò que portem, és a dir, a vegades l'envelliment dels propis materials, o pot haver-hi un problema per moltes proves prèvies que facis, no? I estudis previs que facis, l'envelliment que ja està, ja el coneixem, però per factors X, doncs, poden haver-hi incompatibilitats dels materials i, per tant, sempre hem de poder retirar allò que nosaltres apliquem.
Ara m'estava plantejant si us heu trobat en alguna ocasió amb algun document, alguna obra que no hagi tingut solució, que no s'hagi pogut restaurar perquè ja us ha arribat en unes condicions que són impossibles, no?
Clar, jo sempre hem d'intentar estabilitzar allò que ens arriba. És a dir, en el moment que ens arriba és perquè necessita de la nostra acció, no? En aquest sentit, és important sempre digitalitzar, és a dir, fer la documentació fotogràfica prèvia abans de que nosaltres comencem a treballar, com a testimoni de l'estat amb què ens arriba aquesta peça, i també després per la comparativa, inclús mentre estem treballant de l'abans i el després, no? I deixar, evidentment, tota la documentació a aquestes generacions futures, no? En relació a la pregunta que em deies, és... sí, jo recordo un cas en el que hi havia una peça, una obra sobre paper, perquè abans hem parlat del suport, però no hem nomenat les tècniques, és a dir, hi ha vegades que t'arriben... Clar, el suport no és més que un medi on hi acaba, doncs, posat un pastel, una aquarel·la, gravat, un dibuix amb grafit, no? Per tant, aquesta tècnica, al marge del suport, també ens marca els processos que nosaltres podem arribar o no podem arribar a fer, no? I en aquest cas sí que és cert que hi havia, bueno, una obra que estava adherida a dos vidres, que realment qualsevol... Era molt complicat, ens en vam sortir, però era molt, molt complicat, i és de les peces que recordo de dir, caram, potser en aquest cas ho haurem de deixar, perquè també, no? un altre dels criteris és no fer cap tipus de tractament que pugui hipotecar, tractaments posteriors de les generacions, doncs, posteriors.
Ho vau poder salvar?
Ho vam poder salvar, sí. Ens en vam sortir.
M'imagino que després del grau de satisfacció,
sí,
no? De
sí.
Passar per aquest tràngol i veure sí. Que al final li vau donar...
Sí, sí que és veritat que van caldre molts estudis, l'aplicació de moltes diferents tècniques per tal d'intentar separar aquest suport del vidre, a la que movíem vidre i vidre se'ns podia partir el suport, i en aquest punt doncs és important també valorar com emmarquem, com fem... O sigui, com nosaltres ens plantegem emmarcar aquestes obres que puguem tenir, com, és a dir, calen tots uns paràmetres de conservació preventiva per tal de que aquesta adhesió entre la peça i dos vidres no sigui possible.
Aprofitarem que tenim a la Carme i, per tant, una experta en aquest terreny per demanar-li què podem fer els que podem tenir a casa documents antics, fotografies familiars, d'aquelles que fa anys i panys que conservem en una capseta del que sigui. Quins consells ens donaries per conservar-los en mínim en un bon estat durant
doncs,
temps?
Mireu, el primer consell seria digitalitzar-los, és a dir, reproduir allò que tenim, perquè sempre en tinguem un testimoni, d'acord? Dit això, tant a nivell de fotografia o a nivell de document, aquestes capsetes que ens comentaves, no?, haurien de ser de material de conservació. És a dir, afortunadament tenim accés a un cartró de pH neutre, a vegades ens té una reserva alcalina, això vol dir que no és un material àcid, i que aquesta reserva ens ajuda a agafar l'acidesa que aquests materials originalment puguin deixar anar. I això el que ens fa és que tot el que són les, bueno, a nivell intern, a nivell físico-químic, no?, les diferents fibres que ens constitueixen aquest suport, en el moment que pateixen aquesta oxidació, se'ns fan molt trencadisses. D'acord? L'acidesa, al marge de la fotooxidació, també, és a dir, que li dongui molta llum, això ara hi aniré, d'acord? Però el que serien les caixetes, el que és el material en contacte directe amb aquests documents, amb aquestes fotografies, hauria de ser d'un material que ens permetés, doncs, la seva conservació. Això és un pH neutre, i al marge de la manipulació, doncs, que fos curosa, i a nivell de l'emmarcament, no?, perquè molts tenim fotografies emmarcades, i obra emmarcada a casa, ja pot estar al menjador, pot ser que hi entri un llum, un raig de sol fantàstic que ens dona claror a l'espai, no?, però que també ens està afectant aquesta peça que nosaltres tenim emmarcada, no?
Clar.
Per tant, el que diria més, les fotografies, sobretot, perquè a més és un material que tendeix a l'autodegradació, emmarquem les còpies que tinguem i guardem els originals, i per la resta de peces intentem millorar aquests emmarcaments, intentem posar traves a aquest deteriorament, d'acord? Aquesta fotooxidació que ens pugui fer la llum del sol, per exemple, amb la disposició d'un vidre amb filtres ultraviolats a l'emmarcament, o bé una fonedura, no?, la part de darrere, que no sigui la part de darrere que tanca l'emmarcament, que no sigui de fusta, que no sigui d'un cartró corrugat d'aquests marrons, que durant molt temps s'ha fet, però era perquè el material
era el que era.
Era el que era, i era el que disposàvem, d'acord? Ara hi ha materials que ens permeten que tots aquests efectes nocius no es desenvolupin, perquè a més ens cal tenir en compte que poden ser i són acumulatius.
Doncs res, amb aquests consells ens quedem per també protegir aquests documents que podem tenir per casa, documents familiars que tenen un valor, importantíssim per nosaltres. Carme Balliu, moltíssimes gràcies per
moltes
passar
gràcies
pel programa.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per l'interès en l'especialitat i un plaer.
Bon dia.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salud.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
1, 2, 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Xocolata desfeta i xurros són els productes estrella que venen a Valla Xurrada, un establiment del passeig de Francesc Macià que van obrir els germans Velasco, el Víctor i el Lucas, el 27 de juny passat, en plena festa major. Fins allà s'hi ha desplaçat la Sara Vella, que ja ho té tot a punt per entrevistar els propietaris del local. Sara, molt bon dia.
Hola, Carme, bon dia. Exacte, sóc aquí amb els santcugatencs Víctor i Lucas, que són germans bessons i que ens explicaran per què han obert aquest negoci i quines particularitats té.
Molt bé, doncs endavant.
Doncs mira, parlaré amb ells ara que els tinc aquí, estan treballant avui. Algunes persones, quan viatgen, queden impressionades per l'art, l'arquitectura o la gent de les ciutats que visiten. Quan l'emoció és molt gran, es pot patir inclús la síndrome de Stendhal. No sé si n'heu sentit parlar. De fet, vosaltres podríem dir que vau patir-la, que vau tenir una experiència gairebé religiosa ara fa un any quan vau visitar Madrid, oi? Què és el que més us va impressionar d'aquell viatge?
Què tal, bon dia. Bueno, doncs nosaltres ens hem quedat molt impressionats pel que, el que movien els xurros a Madrid. És una cosa molt popular allà i bueno, ens hem donat compte, vam estar rumiant i vam adonar-nos que a Sant Cugat no hi havia cap xurreria en condicions, o almenys en aquell moment no hi havia, perquè sí que hi ha alguns precedents, no, d'algunes casetes o el que coneixem com a xurreria antigament, però sí, sí, ens hem quedat sorpresos per tot el que movia aquell tipus de negoci, sí, sí.
Ara parlava el Lucas i Víctor. Com dèiem, d'això fa tot just un any, veu anar a Madrid, us veu enamorar de la xurreria, concretament la Sant Ginés, segons jo he deduït, i 4 mesos més tard, pam, ja teníeu muntada la vostra xurreria aquí a Francesc Macià. Com ho vau poder fer tan ràpid?
Bueno, bon dia, primer de tot. La veritat és que va ser bastant caòtic. Al principi, bueno, com vam dir, vam anar a Madrid, vam rumiar una tarda, escolta, si féssim alguna cosa així a Sant Cugat, ho petaria... I, bueno, va seguir la idea del nostre cap durant unes setmanes i ens vam ficar a treballar per això. La veritat és que va ser molt dur perquè compaginant estudis, jo estava estudiant ADE i el Lucas estava estudiant també un grau de màrqueting i bueno, doncs, combinant també treball que estàvem a un bar d'aquí de Sant Cugat, doncs ens vam ficar les estones lliures a pensar com ho fèiem. I bueno, és això, en 3-4 mesos pràcticament vam obrir, no sabem ni com, i sí, sí, va ser bastant dur, però bueno, la veritat és que molt contents i molt orgullosos de el que vam treballar i de el que hem creat, no? Valla Xurrada.
Sí, i a més, no vull ser indiscreta, però si us veu a la cara, sou molt joves. Quants anys teniu exactament?
Tenim 22, recent complerts, som del 2003, i sí, la veritat és que la gent hi sorprèn que tan joves haguessin fet alguna cosa així, però... Bueno, al final jo crec que és...
Estirar-se de cap, no? Perquè sí, al final també els xurros són un negoci que la gent intueix que és un negoci com molt de gent gran, de generació en generació. Nosaltres no teníem ni idea de res. Però bueno, al final és tirar-se a la piscina i ja està.
Què creieu que pot aportar la vostra joventut al negoci? Jo, per exemple, us diré una cosa. Per xarxes... crideu molt l'atenció. De fet, dèieu que venia gent de tot arreu per les vostres xarxes socials.
Sí, la veritat és que, bueno, jo crec que tenim una visió jove que molts negocis estan perdent ja i que es nota molt en un canvi d'imatge, de màrqueting, d'intentar vendre. Doncs la gent s'està quedant enrere i nosaltres considerem que tenim experiència en tot aquest món, no?, de xarxes. Hem nascut i hem crescut amb això i la veritat és que ho estem explotant, doncs, pel bé del negoci, perquè la gent ens coneixi, i sí, ha vingut gent d'inclús Madrid, de Madrid, de Granollers, de Sabadell, de Terrassa, de tots els voltants del Vallès, i molt contents, sí, sí.
Per què? Què podem veure exactament a les vostres xarxes que crida tant l'atenció?
Bueno, els vídeos que fem intentem fer coses bastant actuals, típics trends d'avui en dia de TikTok i coses gracioses que, bueno, que al final, doncs, qualsevol persona jove que està una mica enganxada a les xarxes ja, doncs, veu aquest tipus de coses i intentem més o menys, doncs, portar-ho al nostre terreny i fer-ho des de la xurreria.
O sigui, que us ho preneu com part de la feina, no? També?
Exacte, sí. No, jo crec que sobretot és la transparència que transmetem, perquè sí que no és algo molt comú veure a nois de 22 anys obrint un negoci, ficant aquí 12 hores, 7 dies a la setmana, sacrificant caps de setmana... Jo crec que és una mica el transmetre aquesta transparència, no? De que si nosaltres podem, qualsevol persona pot fer-ho, que estigui disposada a treballar molt, que tot té un preu, i bueno, sí, al final també és com un, és un hobby per nosaltres. Si al moment que no estem treballant estem gravant vídeos i ens ho passem bé, o sigui...
També. Potser és la part més divertida.
Exacte, sí, sí, totalment.
I què me'n dieu del fet de ser no només família, sinó germans bessons, amb tot el que això implica, doncs que sempre heu anat una mica junts a tot arreu, no? I ara també treballant junts, com ho porteu això?
Bueno, és bastant fàcil, la veritat. Molta gent segurament diria que hi ha massa germans, que es barallen, i nosaltres, per sort, tenim, ens ho deixem per casa, aquestes coses, i sabem que quan venim aquí hem de treballar bé, ens coneixem molt bé, ens complementem perfectament, i la veritat és que ens ajuda moltíssim. Sens dubte que si no sigués perquè ens tenim l'un a l'altre, jo crec que això no hagués pogut seguir endavant.
Aquí fa molt bona olor, ho hem de dir. Parlem d'una mica de la teca que serviu. Què es pot comprar a Vallà Xurrada?
Doncs sobretot, principalment, xurros, porres, xocolata, també fem un cafè que és molt, molt bo. Des del primer moment vam voler apostar per el millor producte, la millor qualitat possible, i jo crec que també és això el que marca la diferència una mica, no? Perquè molts xurreros i tradicionals això tenen la seva caseta, invertir poc en diners, en oli, i et quedes amb aquesta sensació de que les xurreries tenen olor fregit tota l'estona, però nosaltres ja creiem que no, que si s'aposta per alguna de qualitat s'ha d'invertir, i la recompensa al final és molt positiva. I a poc a poc anem introduint més coses. Ara estem gestionant també els xurros farcits de coses. Per l'estiu també plantegen algunes idees de gelat amb xurros o cosetes així. Però bueno, això ja ho anireu veient per les xarxes. I sí, poca cosa més. És més un producte molt concret, però de molta qualitat.
De fet, suposo que fer-los també en si requereix un aprenentatge, no? Com ho heu fet, això?
Bueno, al principi, com bé dius, no teníem ni idea perquè no venim de ninguna generació que hi hagi hagut ninguna persona relacionada amb els xurros, i ens vam informar de que hi havia, doncs, a Valladolid en concret una formació que ens oferien per fer xurros, i bueno, ens vam apuntar i ens la vam fer, i bueno, doncs ens va ensenyar una mica les bases, perquè és veritat que fins que no estàs doncs aquí, en aquest cas, no trobes exactament, doncs, com són les coses, i t'has d'adaptar una mica a la xurrera, a l'amassadora, al producte, però sí, sí. Vam tocar quatre coses allà a Valladolid, i després vam venir aquí i vam seguir practicant una mica fins que vam donar amb la recepta que tenim ara.
La massa que vam tirar és considerable. O sigui, la gent no es pensi que hem arribat aquí i ens sortia tot de meravella, perquè potser vam estar 2 mesos provant, fins que més o menys vam donar amb el producte que volíem, i bueno, fins al dia d'avui.
Prova error, i potser odien una mica els xurros al final, no?
Odien-los molt. Hi havia dies, i hi ha dies ara també, que bueno, que sí que és més complicat tot i se't fa tot més pesat, però la qüestió és seguir endavant, confiant que el projecte sortirà, i pas a pas, i dia rere dia, i seguir endavant.
Però tornant enrere, això de Valladolid m'ha cridat molt l'atenció. Qui més hi havia en aquesta formació? Com va ser aquesta experiència?
Bueno, en principi és un curs que ofereix una empresa que es dedica a tot aquest món dels xurros, la maquinària i tot això, i en principi va molt enfocat per gent que és estrangera, per fer com la gràcia d'aprendre a fer, pues, els típics xurros així, com la majoria és gent estrangera. I en principi, doncs, nosaltres ens vam apuntar en sèrio, no?, per aprendre. I bueno, hi ha un home que es diu José, que li hem d'agrair moltíssim, perquè des del primer dia, que a part d'ensenyar-los ens ha estat donant consells i sempre hem estat preguntant, i doncs això, doncs poc a poc i tirant moltes masses hem aconseguit els xurros que fem ara.
És una mica el vostre mentor, potser, el José?
Sí, podria dir que sí. La veritat és que és un home que viu a León, no? Crec, i no he tingut molt contacte, és més el Víctor, que ha parlat sempre amb ell. Però sí, és un xurrero de portar 50 anys fent xurros i ens ha salvat la vida, la veritat.
Us faré ara una petita confessió, perquè aquesta entrevista us he insistit bastant per aconseguir-la, perquè jo soc clienta, visc aquí al costat, i a part d'haver vingut molts cops a comprar xurros, veig que molts cops hi ha cua, també, sobretot a les festes, oi? Un dia vaig fer inclús 40 minuts de cua. Què us sembla, això? És habitual que s'acumuli tanta gent?
Bueno, sí, o sigui, els dies de festa, sobretot els dies de Nadal, de Cap d'Any, Reis, va ser una autèntica bogeria, i hora, potser 45 minuts de cua, però sí, els caps de setmana sobretot hi ha moltíssima cua, s'acumula molta gent, ja se'ns queda petita la terrassa molts cops perquè és que tenim 6 taules i la gent ha d'esperar per agafar taula o directament doncs, no pot seure i marxen. Però bueno, en part és bona senyal, això vol dir que això a la gent li agrada, estem tenint molt èxit, la veritat, no ens fem queixar per portar 7 mesos i molt contents, la veritat.
Molt bé, i com dèiem i com es veu, sou molt joves, teniu tota la vida per davant, com us imagineu el futur, quins projectes teniu?
Bueno, en principi tenim molt clar que això volem intentar fer-ho créixer al màxim. Com bé has dit, som molt joves, tenim tota la vida per davant i no tenim res a perdre. Volem intentar fer les coses bé i bueno, a veure fins on arribem.
Fer-ho créixer voldria dir, per exemple, convertir-ho en una franquícia, posar altres botigues d'altres llocs?
Sí, bueno, estem una mica treballant a veure què fem. Sí que ens van sorgint oportunitats i gent que ve darrere proposant-nos moltes coses. Però bueno, com portem tan poc temps, volem també fer les coses amb calma, consolidar molt bé aquest local i a poc anar veient si pues, franquiciar, si obrir altres ubicacions per pròpia inversió i anar veient. Però bueno, que com ha dit el Víctor, no tenim res a perdre i que si va malament o al revés o va molt bé, ja veurem el que fem. Però no tenim res clar, treballar dia a dia i poc més.
Yeah. Abans sí que dèieu, per això, que com que si vosaltres podeu, pot fer qualsevol, però suposo que d'inici sí que requeria una inversió, obrir tot això. Sí. Vau poder-ho assumir vosaltres dos sols o vau tenir també una mica d'ajuda?
Això li hem d'agrair principalment als nostres pares. Sí que hi havia gran part des de la feina que hem anat fent el Víctor i jo des que tenim 18 anys, que portem treballant, però sí que els nostres pares tenim la gran sort de que els vam proposar la idea, ens van ajudar moltíssim i vam demanar un préstec al banc, avalat per ells, òbviament, que cada mes anem retornant. Però sí, sí, molta gent es pensa bueno, que venim aquí d'una família ultra rica o que venim d'una família molt acomodada, però no és així. Els nostres pares han fet un gran esforç per això i òbviament pues, també treballem dia a dia perquè no volem que vagi malament i perquè han confiat molt en nosaltres. Llavors, bueno, agrair-los a ells, sobretot, tot l'esforç que han fet per nosaltres, perquè sense ells no seria possible.
Molt bé, i ara de moment per això, abans de tots aquests plans, esteu aquí, el dia a dia, dieu que és dur, que són moltes hores, que tampoc ens pensem que això és jauja, i com és el vostre dia a dia? Expliqueu-me un dia així normal.
Bueno, principalment, bueno, el nostre horari és de dimarts a diumenge, obrim matins i tardes, i bueno, la nostra setmana comença el dilluns, que tanquem, però tanquem aquí a aquest local perquè ens anem a comprar tot el que és la farina, l'oli, hem de fer gestions del local, de correus, de mil coses, de la gestoria amunt i avall. Bueno, són moltes coses que hem de fer el dilluns, per sort doncs, és més tranquil perquè no has d'atendre els clients i se't fa més fàcil no haver de... Doncs tu muntes el teu horari com vols. I bueno, després d'això, de dimarts a diumenge, doncs, principalment estem aquí pel matí a primera hora, des de les 7, 7 i mitja, preparant tot el que són les masses, una mica preparar l'inici del local, l'obertura, i després ja doncs, ens passem aquí el matí fins a la 1 i mitja, a la 1 i mitja pleguem, anem a casa a dinar, descansem una estoneta i després a les 4 tornem a estar aquí fins a les 8 i mitja, 9, depèn de si és cap de setmana que s'allarga una miqueta més, i després doncs, ja cap a casa, a sopar i a descansar, que el dia següent més.
Carai, déu-n'hi-do. Doncs ara us hauré de donar una miqueta més de feina, perquè jo no puc tornar a la ràdio sense les mans plenes, us encarregaré un parell de paperines de xurros. Poseu-nos els que us semblin més recomanables, oi, Carme? Voleu que vingui aquí amb xurros o no cal?
Home, jo crec que és el que toca. Tu els has tastat. Jo encara els de Valla Xurrada no els he provat. Serà el moment.
Doncs ara em portaré. Ja veureu que us agradaran molt. Moltes
molt
gràcies,
bé.
Lucas, Víctor.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Molt bé,
fins aviat,
doncs.
Carme, et deixo.
Molt bé, gràcies, Sara. Gràcies. Vinga, de retorn a casa. D'aquí una estona rebrem a la Sara amb aquestes paperines de xurros que ens portarà. I aprofitarem doncs, que acabem el programa per prendre'ns a aquest respir i fer aquest tastet. Gràcies per la companyia. Demà més serà dijous i arribarem puntuals, com sempre, quan passin 3 minuts de les 10 del matí. Gràcies a tots. Adéu-siau.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai.
Fertres i Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.